La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda i avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hem convidat a la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge, a la nostra caravana. Fa gairebé 2 anys que és al capdavant de la conselleria, però la seva lluita contra les desigualtats de gènere ve de molt més lluny. Des que es va graduar, ha participat en diversos moviments feministes a casa nostra, com a Ca la Dona i On Som les Dones, i ara al capdavant del Departament, com dèiem, d'Igualtat i Feminismes, que intenta potenciar encara més les seves idees, construir un país més feminista que mai i, sobretot, amb la paraula igualtat com a principal protagonista. Consellera, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hem de començar a parlar avui d'una malaurada notícia que ahir donàvem també des d'aquesta casa, a primera hora de la tarda, ho avançava també el programa Planta Baixa, una nena d'11 anys de Badalona ha denunciat una agressió sexual en grup i a 6 presumptes autors, dels quals 3 tenen menys de 14 anys i són inimputables. Aquesta agressió sembla ser que va tenir lloc durant el mes de novembre de l'any passat. Consellera, què està passant? Què estem fent malament perquè segueixin passant casos com aquests?
Efectivament és un cas molt greu pel tipus d'agressió sexual, pel fet que sigui una menor. Des d'aquí tot l'escalf a la nena i a la família. Demanar també el màxim respecte a la seva intimitat. No necessitem saber tots els detalls, ni cap mitjà de comunicació, ni cap ciutadà o ciutadana. Aquest és un bé superior a protegir, especialment pel fet que és menor. És un cas que ens posa en evidència la necessitat d'educació sexual als centres educatius, des de la primera infància, en les edats més primerenques, perquè puguin identificar les violències sexuals que poden patir per part d'adults, que recordem, un de cada cinc infants a Catalunya han patit violències sexuals en la infància, i també doncs, en fases posteriors que sàpiguen establir relacions sexoafectives que siguin sanes, igualitàries, basades en el consentiment. Per tant, necessitem més educació sexual, per això en els currículums tant d'infantil com de l'educació obligatòria s'ha incorporat com a educació, com a contingut curricular. Això s'anirà desplegant doncs, al llarg de l'any per poder ser efectiu tan aviat com sigui possible, i al mateix temps ens fa identificar molt clarament, com estem treballant també en l'Estratègia Nacional de Prevenció que presentarem abans de l'estiu, la necessitat imprescindible de l'abordatge comunitari. O sigui, com pot ser que s'avisa a una persona de seguretat i no li fa cas, no la creu? No entrem a comentar els detalls perquè no en tinc més tampoc. Tots els espais públics, tots els serveis, centres a grans superfícies, haurien de tenir un personal referent, un espai d'informació, un espai on poder doncs, acudir si s'ha patit una situació d'assetjament, una agressió sexual, per poder oferir aquest suport immediat a la víctima. És molt important també que tothom recordi aquest telèfon 900 900 120, que és el d'atenció a les violències masclistes, perquè proporciona atenció psicològica al moment, fa un primer assessorament també jurídic i en tot cas pot fer la derivació a qualsevol dels serveis de la xarxa pública que tenim. En aquest cas, sent menor, seria el telèfon d'Infància Respon, però tots els serveis estan connectats, per tant, des d'un lloc també es podria connectar amb l'altre.
Parlant de violències masclistes, consellera, com és evident, preparant aquesta entrevista ens hem fixat en algunes dades. Una d'elles, la publica el darrer butlletí estadístic del Ministeri d'Igualtat, que ofereix dades fins al desembre del 2022 i que diu que des del 2003 a Catalunya han mort assassinades 186 dones. Com ho parem, això?
T'imagines que en lloc de ser dones fossin jugadors de futbol? Quin seria el nivell de consternació social? Doncs, malauradament, la mitjana anual s'ubica entre els 7 i els 14 casos, depèn de l'any. Hem de posar aquest marcador a zero, ni una menys. Ens volem plenament lliures i les violències masclistes el que fan és coartar-nos la llibertat fins a arribar doncs, a aquests casos de violència més extrema. El que necessitem és ser molt conscients que les violències masclistes són estructurals del patriarcat. Per tant, si volem acabar amb les violències masclistes, hem de tombar el patriarcat, perquè les violències s'expressen en l'àmbit de la parella, que són la major part dels feminicidis, en l'àmbit de la família, en l'àmbit social i comunitari, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de la política, és a dir, tots i cadascun de nosaltres tenim la responsabilitat de no deixar-ne passar ni una, de deslegitimar les situacions de violència, els comentaris masclistes, qualsevol mínim indici d'assetjament amb els companys de feina, de festa o de classe.
Que siguin violències estructurals, consellera, vol dir que les hem normalitzat d'alguna manera?
estan molt normalitzades. Hem acceptat com a normals molts comportaments que, per sort també, cada vegada s'identifiquen més com a intolerables, com a inadmissibles, i això també explica que augmenti el nombre de denúncies, especialment en l'àmbit de les violències sexuals, que són les més prevalents i que han estat les més invisibilitzades i sobre les víctimes de les quals ha pesat aquest estigma, fins i tot la vergonya, fins i tot el qüestionament d'on anaven a una determinada hora, com anaven vestides, si han begut o no han begut, i el moviment feminista ha dit prou, germana, jo et crec, les institucions hem desenvolupat una xarxa de recursos que cada vegada està més preparada per atendre totes les violències, també les violències sexuals, i aquesta cultura de la violació que encara veiem doncs il·lustrada amb aquestes campanyes cada cop doncs menys freqüents de dir-li a una dona per on no anar o com què hauria de fer per evitar una agressió, posen el seu focus, no? S'han anat canviant el focus de les campanyes sobre els agressors, i l'estratègia de prevenció ha de passar també doncs, per donar-nos aquesta capacitat a totes i a tots d'identificar què constitueixen violències sexuals per tal d'erradicar-les.
Abans ens ho deia, aquesta estratègia que també passa per l'educació. Falta conscienciació encara?
Evidentment, perquè si ho tinguéssim tan clar, doncs el volum d'agressions seria molt més baix o les tindríem ja totalment erradicades. Però no passa només per l'educació formal, perquè si no, què fem amb totes les persones que vivim en aquesta societat i que ja hem acabat l'educació obligatòria? Totes les persones aprenem amb el temps, identifiquem injustícies que no les havíem concebut com a tal, aprenem a identificar el masclisme a la nostra vida quotidiana, el masclisme estructural també, no?, que ens fa no només patir violències masclistes, sinó també aquesta bretxa salarial que fa que cobrem un 20% menys que els homes. És a dir, sí, falta més consciència i, això és molt important, crec també, la convicció que això no és el nostre destí com a dones, sinó que podem transformar, que podem fer un canvi social profund si el fem tant des de les institucions amb tota la implicació com cadascun i cadascuna de nosaltres en la nostra quotidianitat, centres de treball, família, espais de participació social, etc.
Ara m'estava parlant de solucions i pensava, d'aquí pocs mesos es celebraran les municipals i allà, evidentment, ho preguntarem tot plegat, però m'interessa saber què en pensa la consellera. Jo tinc la percepció, ho he dit sempre, és una percepció molt personal, que ciutats com Barcelona són ciutats, com a mínim, poc il·luminades. Fa falta també certa arquitectura feminista?
Per suposat, quan parlem d'un enfocament comunitari de la prevenció, estem posant sobre la taula un conjunt d'elements. Pensem en espais d'oci, festes majors, festes populars, que cada vegada hi ha més punts liles, molts municipis del país que han aprovat protocols de resposta davant les agressions sexuals, i sovint doncs consisteix més en la instal·lació del punt lila i en tenir uns tríptics informatius. Però és que incorporar aquesta perspectiva de la prevenció o la perspectiva de gènere en la prevenció fa que des del disseny dels espais, els itineraris segurs, la il·luminació de fora del local, que dins del local tampoc hi hagi espais foscos o que puguin, no?, suposar doncs un espai insegur, la formació de tot el personal del local, fixem-nos en la rellevància que va tenir en el cas Sutton, que el personal de seguretat de la discoteca i de la barra estiguessin formats per poder donar un acompanyament àgil i immediat a la dona. És a dir, que necessitem que també els treballadors i treballadores del transport públic, del sector del taxi, tinguin aquesta consciència de la prevenció, i si fa falta doncs l'acompanyament de les dones o de les persones LGTBI que hagin pogut patir una agressió.
Va, canviem de qüestió perquè fa poques hores era notícia, cito literalment, el govern aprova un pla pioner d'equitat menstrual i climateri que preveu l'accés gratuït a productes menstruals reutilitzables per totes les dones. És evident que aquesta és una gran notícia, però sí, també això em porta a preguntar-me si és de celebrar que en ple segle XXI tot just es garanteixin facilitats econòmiques pel que fa a la menstruació. És a dir, hem anat molt tard en fer-ho, no?
Hem anat tard a parlar de menstruació i menopausa. Segueix havent molts tabús, molts estigmes, moltíssima desinformació. Les nenes, moltes d'elles, segueixen encara descobrint què és la regla el primer cop que els hi ve. Descobrim què és la menopausa parlant amb les nostres amigues, però en tenim molt poca informació pràctica, i a partir de certa edat tot allò que ens passa a la consulta mèdica ens acaben dient que té a veure amb la menopausa. I potser sí o potser no, però estaria bé tenir aquesta informació doncs molt més a mà, amb una informació molt més de qualitat. Potser no som prou conscients tampoc de quin és el cost dels productes menstruals, del que suposen al llarg de l'any, que es calcula entre 60 i 100, i 100 euros, al llarg d'una vida fèrtil doncs, serien uns 2.500 euros, o que una de cada cinc catalanes té problemes econòmics per poder escollir els productes de la seva elecció, o que n'ha de reutilitzar alguns que no són, diguéssim, sostenibles i posen en risc la seva salut. Per tant, amb aquest pla d'equitat menstrual i climateri el que fem és garantir l'accés gratuït a productes menstruals per a totes les dones del país. Això suposa unes 1,8 milions de dones que menstruen, o de persones no binàries o homes trans que menstruïn, especialment productes menstruals sostenibles, i això ho fem a través de dues vies. D'una banda, la instal·lació de dispensadors de compreses i tampons orgànics, que són també més sostenibles, en multituds de serveis i equipaments públics, des dels centres d'atenció primària, a centres de serveis socials, equipaments cívics, centres educatius, universitats, evidentment tots els serveis de la xarxa d'igualtat i feminismes, a les dones, a les persones LGTBI, dones en situació de violència masclista, o fins i tot en comissaries dels Mossos d'Esquadra. Amb aquests dispensadors el que fem és garantir que en aquell moment que totes ens passat, que et baixa la regla i no portes cap producte a sobre, doncs puguis tenir aquest producte a l'abast. I també per a dones en situació de vulnerabilitat, poder-los facilitar aquest accés. Però és que, a més, proporcionarem, a través de punts de distribució que es trobaran a tot el territori, punts de proximitat, productes menstruals reutilitzables, que són doncs, els que tenen una durada més llarga, entre 5 i 10 anys, segons el producte, que són els que tenen un impacte més positiu a nivell de salut i menys impacte ambiental, perquè cada any a Catalunya es produeixen 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables. I encara més, i aquesta combinació de productes gratuïts que siguin també reutilitzables i amb el tercer element que li comentaré ara, fa que sigui un pla ambiciós i inèdit a nivell internacional, que és que aquests productes, la seva distribució va acompanyada d'educació menstrual, o també en el climateri, i d'assessorament de qualitat, perquè volem combatre precisament tots aquests tabús, tots aquests estigmes, tota aquesta manca d'informació.
Ara em deia que era un pla a nivell internacional pioner. No sé si s'havia fet a Escòcia amb el CNP que l'havia posat.
Clar, és que tenim, per exemple, França té dispensadors als centres educatius. Escòcia té dispensadors en multitud de centres, com jo li comentava també, que farem amb els dispensadors. Però no són productes reutilitzables. Per tant, nosaltres fem productes reutilitzables, però insisteixo, amb informació i assessorament de qualitat. No es tracta només de proporcionar el producte, que només això ja està combatent la pobresa menstrual, per tant ja és equitat de gènere, ja és sostenibilitat ambiental, sinó que també és garantir doncs, aquest dret a la informació, tenir més coneixement sobre el propi cos i tenir doncs, més capacitat de tenir una vivència digna, saludable, sostenible de la menstruació.
Abans em deia, no, la menstruació...
O la menopausa, perdó.
Ara abans em deia que la menstruació, la menopausa, que ha estat un tema molt tabú, un cert estigma a la societat, no sé si posant aquests dispensadors també es garanteix més visibilització i per tant es garanteix que se'n parli més.
Exacte, normalitzem-ho, o sigui, només l'aprovació del pla segur que genera converses en moltes cases, perquè eren temes que els parlem fluixet amb les amigues. Fixi's en el títol, Pla d'Equitat Menstrual i Climateri. Potser molta gent no sap què és el climateri, però sí que sap què és la menopausa. És que la menopausa és només una de les fases del climateri. La menopausa és quan fa 12 mesos que ja no tenim la regla. Els símptomes premenopausis més comuns, la perimenopausa, que s'anomena, que són aquestes sufocacions, les sudoracions excessives, la rigidesa articular, els mal de caps, insomnis... Tot això passa, sobretot, en la part que no és menopausa, és en la perimenopausa. Que no sapiguem moltes dones, i segurament gairebé cap home, el que vol dir la paraula climateri, ja és molt significatiu. És que si no podem ni anomenar un procés biològic tan natural com és l'etapa final, no?, del nostre cicle, un cop deixem de tenir el cicle, doncs tenim un problema com a societat. Per tant, n'hem de parlar, que és la manera de canviar, d'erradicar tots aquests estigmes.
Jo m'ho reconec, eh? Jo, consellera, un dia com avui no paro de dir que veure, callar, escoltar i aprendre. És evident que a l'hora de preparar una entrevista com aquesta, quan he escoltat el vídeo en què anunciava ahir un pla com aquest, quan he escoltat Climateri he anat a buscar-ho perquè no en tenia ni idea.
Però aleshores és un exercici pedagògic, és que el que no té sentit és que processos biològics normals hagin de tenir altres noms. És com amb l'educació sexual, el que fem també, pensant en la primera infància, si es diu vulva, es diu vulva, i si es diu penis, es diu penis, perquè si li posem altres noms, sigui floreta o patata, el dia que els hi passi alguna cosa, no sabran ni explicar què els hi ha passat. O si els convertim en paraules tabús, fem encara més tabú a explicar doncs, una situació d'agressió sexual. Per tant, les coses tenen un nom, s'ha de poder anomenar com a tal i, sobretot, les hem de poder dotar de contingut, hem de poder tenir informació sobre tots aquests processos.
Parlem d'una altra notícia de fa uns quants dies, i és que el govern garanteix també per primera vegada el dret de les dones a escollir el mètode de preferència per la interrupció voluntària de l'embaràs a totes les regions sanitàries.
És una fita històrica, una reivindicació llarga del moviment feminista, perquè el dret al propi cos, el dret a l'avortament, és el dret sexual i reproductiu més bàsic. Fins ara les dones de l'Alt Pirineu i l'Aran s'havien de desplaçar a altres regions sanitàries, i al principi d'aquesta legislatura hi havia dones d'altres territoris que també s'havien de desplaçar, des de doncs, les Terres de l'Ebre, Lleida o Catalunya Central. D'ençà del maig del 2021 s'han habilitat o ampliat els punts d'accés a aquest servei a Lleida, a Tortosa, a Manresa, a Berga i als 4 hospitals ara doncs de l'Alt Pirineu, on ja es practicaven des de fa uns mesos els avortaments farmacològics, però ara també quirúrgics. Per tant, una fita històrica, tot el país, totes les regions sanitàries garanteixen el dret a l'avortament amb els dos mètodes fins a la setmana 14, que recordem és un dret a les dones escollir un mètode o l'altre.
Jo entenc, consellera, el que m'està explicant. Ara bé, s'entén que això es faci, però després Mireia Vehí, des del Congrés dels Diputats, critiqui que hi han ajudes i subvencions per valor de 40.000 euros per part de la Generalitat a fundacions com Provida?
En tot cas, la defensa dels drets sexuals i reproductius és claríssima des del govern. També les actuacions contra els grups antidrets van presentar una querella a fiscalia el mes de novembre passat per aquesta campanya internacional contra l'avortament. També l'aturada i la mobilització del bus d'Azteoir. A la convocatòria de subvencions del Departament d'Igualtat i Feminismes hem introduït una sèrie de clàusules de garantia respecte de les lleis d'igualtat. Parlem de plural de les lleis, perquè és la llei d'igualtat efectiva, la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la de drets LGTBI o la d'igualtat de tracte i no discriminació, doncs perquè totes les entitats amb projectes hagin de complir aquestes lleis si volen accedir a les subvencions. Estem treballant també perquè això sigui un acord de govern que afecti les subvencions de tots els departaments, i en qualsevol cas també és important subratllar que en cap cas amb aquests diners que ha rebut aquesta entitat que vostè em comentava s'ha finançat cap projecte que atempti contra els drets sexuals i reproductius de les dones. Aquesta seria absolutament una línia vermella, perquè el que estem fent és ampliar-los, a més dels drets que hem estat comentant, el dret històric, no?, de l'avortament, però d'altres nous com el dret a l'equitat menstrual o el dret a l'anticoncepció de llarga durada, també gratuïta d'aquí a 4 anys, en un període de 4 anys, i a curt termini ja amb una cobertura de fins a 600.000 dones, és a dir, que estem només aprofundint en els drets sexuals i reproductius ja reconeguts, sinó també introduint nous drets.
Em deia també, consellera, que cal parlar encara molt sobre salut sexual i reproductiva. Suposo que és de celebrar que la marató d'enguany anirà destinada a això, la marató de TV3.
És de celebrar moltíssim, moltíssim, perquè els casos que comentàvem de menstruació i menopausa, que són un exemple evident, seguim pensant que és normal que faci mal la regla i això impedeix la detecció d'endometriosi i això retarda la diagnosi d'endometriosi. Se'n sap encara relativament poc, però encara en sabem menys de la simptomologia de la menopausa i els seus efectes doncs, en altres potencials patologies. Necessitem encara moltíssima més informació també sobre tot allò, aquelles patologies relacionades amb el part i el postpart, des de preeclàmpsies, els efectes a més a llarg termini, des del sòl pèlvic, prolapses, infeccions de transmissió sexual, esterilitat tant masculina com femenina. Tenim tants i tants àmbits on cal molta més investigació, on cal molta més diagnosi primerenca perquè els tractaments siguin també molt més eficaços o investigació en càncer, sigui de mama, de coll d'úter, de pròstata. Segurament estem davant, i així ho ha presentat la pròpia Marató, de la Marató que afecta a un volum més elevat de persones, no? Més de 3 milions de persones en algun moment de la seva vida poden tenir alguna de les patologies que s'investigaran amb més profunditat per seguir avançant en diagnòstics, en tractaments o en algunes fins i tot gairebé per estar produint les primeres investigacions.
Jo sé que és un tema molt complex, però he unit alguns temes perquè si no estaríem parlant amb la consellera fins a les 6 de la tarda i tampoc és qüestió, però...
No, que hi ha una manifestació. Exacte. I vull arribar a l'hora.
Bretxa salarial, sostre de vida, de vidre, perjudicis a la maternitat. Com ho arreglem tot això, consellera?
És un altre exemple o conjunt d'exemples de factors que són estructurals. Aquesta desigualtat de gènere està molt i molt arrelada en el mercat laboral. Ho veiem en com els sectors més feminitzats són també més precaritzats. Ho veiem en aquesta bretxa salarial, que les dades més recents són del 19,7%. Això vol dir que les dones cobrem gairebé un 20% menys que els homes. Són uns 6.000 euros anuals de diferència. Això si tenim la sort, entre cometes, de tenir un DNI. Perquè si tenim una nacionalitat estrangera de fora de la Unió Europea, la diferència entre un home nascut aquí i una dona que tingui aquesta altra nacionalitat pot arribar a ser de 12.000 euros. Tenim situacions en les que la bretxa s'escola per com es defineixen els complements salarials. Com pot ser, per exemple, que el complement de penositat per recarregar, recarregar seria reposar en un supermercat o descarregar un camió, tingui un plus de penositat per l'esforç físic que representa, però no el tingui encara tot el sector de la gerontologia quan s'està carregant també pes a l'ajudar a les persones grans. O com pot ser que el complement de toxicitat, per estar treballant en productes tòxics, en la indústria, en la mineria, estigui claríssim i no en canvi en el sector de la neteja, on es treballa contínuament amb lleixius, salfumants, o el sector de l'estètica, amb les cetones, les laques, tots aquests productes químics. Bé, doncs té molt a veure amb què són treballs feminitzats. Moltes dones també voldrien treballar a temps complet, però per les dificultats de conciliació treballen a temps parcial, i tot això és menys sou, menys pensió, feminització de la pobresa, incloent la pobresa menstrual. Per tant, les línies d'atac són múltiples. D'entrada, doncs, tot aquest acompanyament i formació als agents socials, als representants o als delegats, no?, dels treballadors i treballadores, als equips directius, perquè sàpiguen fer les valoracions dels llocs de treball sense incórrer en aquests biaixos de gènere. També un acompanyament en l'elaboració de plans d'igualtat i inspecció de treball per garantir que els plans de treball o els protocols contra l'assetjament es compleixen. I també, de manera cabdal, posar més serveis públics de corresponsabilitat en les cures, és a dir, que encoratge públic per facilitar que les famílies, i quan diem les famílies pel que estem comentant, bàsicament estem parlant de les dones, que són les que la societat encara responsabilitza majoritàriament de les cures, amb el programa Temps per Cures, que hem desplegat al llarg del darrer any i mig arreu del país amb més de 900 serveis i que tenen els dos components, les cures i alliberar de temps. Què vol dir alliberar de temps? Facilita la conciliació, per suposat, però no només amb la vida laboral, també amb la vida personal, perquè també tenim o volem tenir dret al temps per fer exercici físic, per fer formació, per fer participació social i política, per cuidar-nos, no? Per tenir un espai de respir, perquè també hi tenim dret.
Ara parlàvem de les polítiques que està engegant el Departament d'Igualtat i Feminismes, però clar, hem de parlar també de política estatal, on hi ha, déu-n'hi-do, la polèmica que hi ha fa mesos pel que fa a la llei del sí és sí, que ha portat a votar de manera separada els partits que conformen govern a l'estat espanyol. Com ho veu tot plegat? És a dir, s'ha equivocat Podem pel que fa a la rebaixa de les penes, s'ha equivocat el PSOE pel que fa a la reforma de la llei sense consens amb el soci de govern?
mi el que em costa molt és fins i tot de trobar un adjectiu per valorar l'actuació del PSOE. És una actuació trista, és indignant, és inadmissible que en aquesta suposada defensa dels drets de les dones vagi de la mà del Partit Popular o de Vox, que són partits que no s'han caracteritzat mai per defensar els drets de les dones, tot el contrari. Han recorregut sistemàticament les lleis d'igualtat al Tribunal Constitucional, tant les estatals com les catalanes. Amenacen contínuament en fer retrocedir els drets de les dones amb les proposicions de llei que presenten o amb les campanyes mediàtiques que fan. Per tant, és totalment sorprenent. No s'entén si no és per algun interès polític o electoral, que entenem que amb la defensa dels drets de les dones no s'hi hauria de jugar. Tenim, d'altra banda, un paper també molt qüestionable per part del Poder Judicial, tant pel que fa a l'actitud que està tenint el Consejo General del Poder Judicial, que no dona les dades senceres, completes. Pot donar les dades en valor absolut, han sigut X revisions, però quantes suposen respecte al total? Que, a més, no són decisions fermes, perquè un Tribunal Superior de Justícia encara podria corregir aquesta revisió que una audiència provincial hagi concedit. Per tant, manca de dades per poder fer una valoració efectiva de la llei. Uns precedents a l'Estat espanyol amb el sistema judicial que són evidents. Quan es va aprovar la llei orgànica el 2004 de protecció integral contra la violència de gènere, molts jutges es negaven a aplicar-la perquè deien que era discriminatori pels homes aquest agreujant de gènere, quan per tot el que hem estat comentant aquí hi ha una dimensió estructural, per això té una penalització específica i uns jutjats específics. Va trigar un temps a que no es posés en qüestió aquesta llei. Aquí s'ha aplicat durant 2 mesos i la dreta política i mediàtica han fet tota aquesta campanya i el PSOE els ha comprat el relat. Això no va de qüestions tècniques. Una llei, abans de ser aprovada, passa per múltiples assessories jurídiques. Una llei que toca el Codi Penal ha estat aprovada, ha estat avalada per l'assessoria jurídica del Ministeri de Justícia. Per tant, hauran de donar moltes explicacions d'una proposta que estan fent ara de reforma legislativa que en retrotrau el Codi Penal anterior, on el volum d'absolucions, el volum d'impunitat davant, ja no que rebaixin ara, sinó d'impunitat de no arribar a cap condemna de presó, és elevadíssim, perquè el que estava al centre era provar una situació de violència. Per això el marc d'aquesta llei, que posa el consentiment al centre, és el que el moviment feminista reclamava, és el que la llei catalana del dret de les dones a erradicar les violències masclistes també té, més enllà d'altres virtuts de la llei pel que fa a l'atenció de les dones sense necessitat de denúncia prèvia, com també es porta fent a Catalunya des de fa més de 10 anys o altres moltes qüestions.
Per cert, consellera, en matèria d'igualtat també hem de repassar una llei que s'aprovava el mes passat. No sé si és una gran passa endavant que s'hagi tirat endavant la llei trans.
És llei trans i LGTBI? Sí que ho és, sí que és una passa endavant, perquè ens trobàvem en un context en què gairebé tots els territoris de l'Estat tenien una llei de drets LGTBI, o una llei de drets LGTBI que ja incluïa les persones trans, el desenvolupament dels drets de les persones trans, o tenien dues lleis. Catalunya, de fet, va ser la primera llei que es va aprovar l'any 2014 i estàvem a 2023 i l'Estat espanyol no comptava amb aquesta llei. I hi ha alguns aspectes de la llei, insisteixo, alguns, que són de competència exclusiva de l'Estat, com són la matèria de registres civils o el document oficial, no? El document nacional d'identitat. Per tant, aquesta lliure autodeterminació de gènere que preveu la llei era cabdal, era el que Tribunal Europeu de Drets Humans, fins i tot el Suprem i el Constitucional havien dit que és la garantia dels drets humans, ja tocava. En altres qüestions, els drets els garantim des d'aquí, perquè la garantia de drets es fa des de les administracions més properes. Salut, educació, serveis socials, això són competència de la Generalitat, i Catalunya ja operava amb un marc transinclusiu, amb accés, per exemple, havíem sortejat aquest problema de la patologització que s'estava fent a l'Estat espanyol amb el canvi registral de sexe, que obligava a fer 2 anys de tractament, aquest informe de disfòria de gènere. Doncs nosaltres, la targeta sanitària, permetíem el canvi de nom i la identificació de la persona amb el seu gènere, amb el gènere amb què s'identificava, i això permetia la interacció quotidiana amb qualsevol administració pública. En qualsevol cas, és de celebrar que s'hagi aprovat aquesta llei, i no s'entén en cap cas com hi pugui haver posicions que considerin que això pot amenaçar els drets de les dones, amb només qui hagi escoltat els últims 15 minuts, el que amenaça els drets de les dones és el patriarcat, no són les persones trans.
Parlàvem de la llei trans, parlàvem de la llei del sí és sí, i totes dues lleis que han format part també del debat dins del món feminista, no podria ser d'altra manera, eh? També s'hi ha engegat un altre debat sobre qui cal fer amb la prostitució, etcètera. Tot això ha fet que el 8M d'enguany el feminisme es presenti d'alguna manera dividit?
El moviment feminista sempre, des de la seva constitució, ha sigut un moviment divers. El primer feminisme organitzat coexisteix en el temps el que eren les feministes socialistes de l'àmbit sindical amb les feministes liberals burgeses, diguéssim, de l'àmbit sufragista, que després tot és una mica més complexa, i no està tan fragmentat per col·lectius, però eren, o el feminisme anarquista, eren plantejaments en si molt diferents de quines eren les causes de la desigualtat o quines eren les principals reivindicacions a assolir per desencadenar tota una sèrie de drets a conquerir. Sempre hi ha hagut diversitat dins el moviment feminista, per això parlem de feminismes, en el propi nom de la conselleria així ho vam fer perquè enteníem que aquesta és la realitat. En tot cas, el que no s'entén és que en un context d'auge de l'extrema dreta, de grups fonamentalistes religiosos que ataquen per igual els drets de les dones, els drets dels col·lectius LGTBI, els drets de les persones migrades, no?, amb tota la xenofòbia també i racisme, no trobi al davant aquesta coalició internacional antidrets una àmplia coalició social feminista per plantar-li cara, per dir que no passaran i que hi anem totes i tots, no?, a avançar al màxim en els drets.
I estic segur, consellera, que si li pregunto la solució a tot plegat, perquè igual que hi ha masclisme, existeix homofòbia, etc., la solució a tot plegat segur que passa per l'educació, però és que avui llegíem unes dades de dues enquestes diferents recollides per l'Institut de la Infància i l'Adolescència de Barcelona, que diuen que en termes generals les nenes estan més insatisfetes amb el seu propi cos que els nens, i aquestes diferències ja es comencen a percebre a partir dels 10 i els 11 anys, i que empitjoren a mesura que es van fent grans. A més, segons aquestes enquestes, fetes a nens i nenes de la capital catalana, avui hi ha gairebé el doble de nenes que es senten poc satisfetes amb la seva vida que no pas amb les nens, i a mesura que es van fent grans també l'adolescència s'incrementa la insatisfacció. Preocupant, si la solució ha de passar per l'educació.
Sí, la pressió estètica, perquè estem parlant d'això, estem parlant d'aquests cànons irreals de bellesa que ens fan viure de manera constant amb insatisfacció amb el propi cos, que ens danya l'autoestima, que ens pot provocar trastorns de la conducta alimentària o altres afectacions mentals, són part també d'aquest sistema patriarcal que cosifica les dones, que valora les dones pel seu cos i no pel seu intel·lecte o per allò que fan, i ens afecta a totes les edats, perquè a partir de certa edat, si tens 40 anys n'ha de semblar que en tinguis 20, si tens 60 ha de semblar que en tinguis 40, si tens arrues, si són les canes, si són els talons ressec, l'operació biquini, és que és constant, i amb les xarxes socials, l'ús dels filtres, no?, aquesta distorsió de la realitat encara es magnifica, per això està afectant de manera tan bèstia també a les generacions més joves. És un objectiu prioritari també d'aquesta conselleria treballar contra la pressió estètica. L'hem de combatre des de tots els fronts. A finals de mes, principis d'abril, presentarem un pla d'acció per combatre la pressió estètica, que hem estat treballant amb entitats especialitzades, amb persones expertes, perquè cobreixi totes les dimensions de la pressió estètica, que es puguin treballar en l'àmbit del consum, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit laboral, en l'àmbit dels mitjans, i perquè tingui en compte tota la diversitat de dones, perquè si som dones racialitzades també ens afecta, perquè l'ideal de bellesa és de la dona blanca. I per tant, el que costa trobar, per exemple, productes per cabell arrissat, no?, de les persones afrodescendents, perquè l'estàndard de bellesa és un i no un altre, no? O en el cas de les dones amb discapacitat, o en el cas de les dones trans. I de manera creixent, la pressió estètica també està afectant a molts nois joves. Per tant, és un problema
com a societat. És que parlem de nenes de 10 anys, eh?
De nenes de 10 o 10 anys, de 10 o 11 anys, que estiguin plantejant-se com a desig d'any nou, diguéssim, aprimar-se. És que no és normal. És que, en el fons, el feminisme el que és adonar-nos-en de tot allò que no és normal, que no volem seguir acceptant. Això és el centre de la campanya institucional d'aquest any, tot allò que volem per la normalitat feminista, per tenir vides més lliures.
Jo, si m'explico, consellera, vostè que forma part, evidentment, de la política, tot això que forma part del sistema es pot canviar des de dins del sistema?
Jo crec que hem de treballar en tots els fronts possibles. El moviment feminista sempre liderarà les reivindicacions. És normal que sigui així, i el que hem de fer des de les institucions és traduir aquestes reivindicacions en política pública, sigui en l'àmbit del treball, sigui en l'àmbit, doncs, del treball remunerat i del treball no remunerat, del de cures que parlaven abans, sigui dels drets sexuals i reproductius, sigui d'aquesta cosificació contra les dones, que és una forma de violència simbòlica contra les dones, qualsevol forma de violència masclista, les discriminacions que podem patir en qualsevol àmbit. Hem de fer política pública en tots els casos, i tenim unes lleis, tenim un marc normatiu que és potent, tot pot ser millorable, efectivament, però el que cal és que aquestes lleis siguin tan lleis com les altres, que no semblin recomanacions, i per tant això vol dir que des d'aquesta consciència social que hem de tenir, aquesta consciència feminista i la convicció que els canvis són possibles i que el patriarcat el podem erradicar, implicar-nos-hi al màxim des de les institucions amb dotacions adequades de recursos i d'estructures, i també el conjunt de la ciutadania. Això no passarà sol, mai cap canvi social ha caigut del cel.
Per últim, consellera, que ja estic estirant massa el temps, però ja que parlàvem de política, el passat dilluns ens visitava en aquest estudi la regidora de l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, que ha publicat el seu nou llibre, La política que vindrà, i en parlàvem amb ella de la situació que viu la dona dins de la política. Quan parlem de política, encara ens hem d'imaginar que la política feta per dins és massa de trajo i corbata?
Doncs cada vegada estan més equilibrades les vestimentes, si seguim amb aquesta metàfora. Ja no és tant de quantes corbates hi ha, perquè les mesures d'acció positiva el que han fet és equilibrar de manera creixent la presència. Tenim especialment l'àmbit institucional, sigui Parlament, no? Tenim un Parlament amb un 49% de dones, tenim un govern amb la meitat d'homes, la meitat de dones als departaments. El que han de canviar encara és les expectatives que hi ha sobre quins són els lideratges ideals o les formes de fer política, que no passa només per dins de les institucions, sinó des de fora també, com els mitjans poden, mitjans, tertulians, opinadors, columnistes, critiquen els homes o dones que estan en política, i en el cas de les dones sovint té més a veure en com van vestides o com s'han expressat o si han mostrat les seves emocions o no, que no pas la seva feina en el departament o en l'àmbit que correspongui. Els nivells de violència política també cap a les dones són més elevats que en el cas dels homes, i tenen una dimensió de gènere, perquè és això, atacar, no? Recordem fa uns anys que ho denunciava denunciaven diputades de la CUP, no? Doncs, puta, gorda, lletja, malfollada, rumors sobre, bueno, rumors o no, però allò, Twitter és un operar en aquest sentit, no? De comentaris respecte als favors sexuals que una dona que està en política, no? hagi pogut fer, amenaces de violació. Tampoc és tan diferent del que estan rebent les activistes i periodistes a la xarxa social, sobretot aquelles que denuncien el masclisme, aquelles que impulsen transformacions feministes, i és que el patriarcat ens vol silenciades. I ha trobat en les xarxes socials també l'oportunitat d'intentar silenciar-nos, però al mateix temps les xarxes socials, no les estic demonitzant pas, són també un canal d'organització col·lectiva, d'altaveu, per molts col·lectius que no havien tingut aquesta possibilitat o d'enxarxament de diferents causes. Però sí, hem de ser conscients que les quotes són un pas imprescindible. Les institucions, els partits polítics, una associació de veïns també, un sindicat també, és a dir, estem parlant de molts espais socials, han de ser representatius del conjunt de la societat, i per això també va sent hora que quan pensem en les mesures d'acció positiva no les pensem només per gènere. Aquestes han vingut per quedar-se, estan consolidades, en l'àmbit de dels consells d'administració de les empreses o àmbits directius, no, aquest és un àmbit on cal seguir treballant molt, però parlàvem de la política, no? Doncs que pensem també en introduir quotes per raó doncs, de discapacitat, d'edat, d'origen, no? Perquè les institucions reflecteixin i, per tant, ens siguin més properes a totes i a tots i tinguin més capacitat de copsar els interessos, les necessitats, les expectatives i els anhels del conjunt de la població.
Per últim, ara sí, jo crec, soc dels que crec que, com que ara mateix la consellera ens deia, no?, el patriarcat ens vol silenciades i jo crec que s'ha de trencar el silenci i que tot un nom de consellera pot ajudar molt a trencar el silenci, em permetrà que li pregunti si l'actual consellera d'Igualtat i Feminismes és igual si quan ho era o quan no ho era, ha patit abús de poder per part de dins de la política, estan dins de la política?
No, t'he de dir que no. En aquest darrer any i mig no n'he patit dins de la política, però com et dic, sí, molta violència política a les xarxes socials, que insisteixo, ens està passant a totes les dones que estem fent polítiques feministes, sigui al carrer, sigui a organitzacions socials, sigui al periodisme o sigui al món de la política.
Tania Verge, consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.